La Caravana, amb Joan Trias.
7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda.
Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracola, como una ola.
Mireu, el 2015, Daniel Anglès va publicar, junt amb Marc Sambola, el disc Punto de Rocío, un disc homenatge i de redescoberta de les cançons que va popularitzar la gran Rocío Jurado. Ara, 17 anys després que s'apagués la veu de la cantant espanyola, Anglès i Sambola tornen a l'escenari del Teatre Condal per viatjar a través d'unes cançons que formen part ja de la memòria col·lectiva. Avui parlem de música, però també de teatre musical o del programa de TV3 Eufòria amb, i agafo aire, l'actor, cantant, adaptador de lletres, coordinador i director artístic, professor, director de musicals, Daniel Anglès. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bajé del cielo una estrella.
Ara, Daniel, no sé si m'he deixat alguna cosa, eh? Actor, cantant, adaptador de lletres, coordinador i director artístic, professor, director de musicals...
Jo t'ho sentia i pensava, de qui parla? Què està dient tot això?
Quantes hores té un dia de Daniel Anglès?
Menys de les que voldria, ja t'ho asseguro. Menys de les que voldria. És que la vida és molt bonica, no? O sigui, viure... És
que guai, com quan comença les converses així.
Us vull dir, i fer coses i perdre el temps també, eh? Vull dir que tot, jo, sí, és com que m'agraden fer moltes coses.
Ets addicte a la feina, però?
Saps què passa? Que jo tinc aquella sort de que la feina i la meva passió, en el fons, són la mateixa cosa. Aleshores, quan algú em pregunta quins hobbies tens, doncs m'agrada cantar, no sé, però clar, també és la meva feina, m'agrada anar al teatre, però també és la meva feina. Aleshores, sóc addicte a les coses que m'agraden, que he tingut la sort de que siguin també la meva feina. Aleshores, sí, el meu marit diu que sóc addicte a la feina, clar, des del seu punt de vista és que sí, workaholic. Jo ho explico d'aquesta altra manera i diu, deixa't estar, ets addicte a la feina. Bé, jo ho visc d'una altra manera.
Venem aquest disc a Punto de Rocío que veu publicar el 2015, però que demà torna al Teatre Condal de Barcelona. Quin és el punt de partida? D'on surt la idea d'un disc com aquest?
Doncs mira, la història surt perquè el teatre, que és el que jo m'he dedicat bàsicament durant molt de temps com a intèrpret, és molt efímer. I el teatre s'acaba i quan s'acaba no en queda res. És a dir, en queda el record, les emocions viscudes, un programa de mà, una fotografia... Hi ha enregistraments en vídeo, però jo no hi crec. Crec que allò ja no és l'obra de teatre. O sigui, l'obra de teatre només la pots viure en directe. I jo pensava, clar, tinc... O sigui, no faig res que quedi, que perduri, no? O sigui, un escriptor, un director de cinema crea coses que queden allà per sempre, no? I el que jo faig, no. I aleshores pensava, ostres, doncs m'agradaria gravar un disc, no? Perquè ho he fet sempre de manera com accidental, perquè algun musical s'ha enregistrat, però no, mai havia concebut un projecte discogràfic i vaig decidir que volia fer-ho. I al començar a donar-li voltes a què és el que em venia de gust cantar, i descartat rapidíssimament cantar musicals o coses d'aquestes, a mi em venien al cap aquestes cançons, perquè sí, perquè me les vaig aprendre de petit sense ni entendre què deien les lletres, no? Perquè la meva mare les posava a casa i jo me les sabia i jo hi havia alguna cosa amb que em connectava com amb l'emoció, amb la visceralitat, no? amb la passió, i crec que són d'aquelles cançons que quan les cantes et curen l'ànima, no? Si són cançons com terapèutiques. Cantar Rocío Jurado és terapèutic, et treus de sobre moltes històries. I pensava, crec que és això el que em ve de gust cantar, però també t'he dit que em feia una mica de vergonya de dir, d'explicar i de fer. I aleshores vaig conèixer el Marc Sambola arrel d'un espectacle que ell estava fent en el que havia com arranjat tot de cançons de cobla i les havia fet sonar d'una manera que a mi em va semblar espectacular. I aleshores el meu cervell va encaixar com les dues coses. No vaig pensar, aquest material passat per les mans d'un músic com el Marc Sambola i, per tant, transportat a un lloc una mica més atemporal i donant-li la importància a les lletres, que per mi en les cançons sempre és important, crec que això podria tenir sentit. Vaig quedar amb el Marc per fer un cafè. Elles van portar un xasco enorme perquè elles pensava que hi anava a proposar dirigir un musical o compondre un musical, i li dic, no, Marc, em sap greu, és que vull cantar Rocío Jurado, com ho veus? I ens vam liar a fer-ho i així va sorgir, i vam enregistrar el disc, que és un disc que n'estic molt orgullós, que vam aconseguir que soni d'aquesta manera, no? Tot amb instruments com... No hi ha instruments electrònics, tot són instruments com clàssics i, per tant, sona com molt atemporal i n'estic molt content. I aleshores és un material que de tant en tant m'agrada treure del calaix.
De fet, és brutal, Daniel, perquè combina molt bé aquesta potència, no?, de les lletres cantades per Rocío Jurado i la delicadesa d'una música molt minimalista.
Sí, completament. És que, a més, Rocío Jurado i jo, a nivell de personalitat com a intèrprets, som la nit i el dia. O sigui, ella és tot excés, tot gran, tot enorme, i jo, al contrari, no?, soc un tio més tímid, que funciona millor en la curta distància...
Hòstia, però fer-ho petit a vegades també vol dir fer-ho molt gran, no?
Sí, clar, és arribar d'una altra manera, no? Jo necessitava portar-m'ho com el meu terreny, i això, posar-me molt al servei del que la lletra deia. Jo crec que hi ha molta gent que sap cançons de la Rocío Jurado de memòria i no ha acabat d'entendre de què està parlant la cançó o quina situació retrata. I aleshores el que vam anar veient és, a més, que cadascuna de les cançons és com el moment diferent de relacions amoroses, no? O de finals de relacions amoroses. I aleshores això també ens permetia, que és el que fem quan fem el concert o l'espectacle, com farem demà dissabte, parlar sobre l'amor i reflexionar una mica sobre què vol dir això, no?, de l'amor o del desamor. De fet, crec que acabem parlant molt més del desamor que de l'amor.
Como yo te amo. Como yo te amo. Recuérdalo. Recuérdalo. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi sangre. Yo te amo como el niño...
Clar, ho dèiem, si ens referim a Rocío Jurado i a les cançons que apareixen en el disc, també ens referim a una música que forma part de memòria col·lectiva i personal. Ens explicaves la teva, no?
Sí.
Però sobretot col·lectiva, no?
Jo crec que sí, que són aquestes cançons que com que formen part d'una època, no? I a mi em sap molt greu que crec que la seva vida personal i tot el món del, no, del paper cuixer i de les revistes i tal, crec que ha acabat com tapant una mica el que era la seva feina com a cantant. O sigui, avui en dia, quan es parla de figurados, perquè la Rocío Carrasco, perquè encara hi ha mogudes d'aquestes, no? I no se li té, crec, el valor o el respecte que se li hauria de donar com a cantant, sens dubte, però també com a intèrpret per les decisions que va prendre. O sigui, és una dona que parlava de les emocions i dels sentiments de la dona en una època en la que les dones doncs es casaven i havien d'estar contentes, casades i pom, i ja està, no? I no es parlava de passió, no es parlava de sexualitat, no es parlava d'un munt de coses, que ella va ser molt, molt, molt valenta, molt trencadora, no? I crec que realment és una d'aquestes persones que va fer molt per la dona.
Clar, jo que no vull entrar en política i no hi entrarem, de veritat. Però Rocío Jurado, però... a Rocío Jurado, creus que a la seva figura com a cantant, I qui diu Rocío Jurado en diria moltes més. Li ha jugat en contra que a Catalunya s'hagi vist certa música com a música espanyolista i tot això?
És molt possible, és molt possible. De fet, una de les coses que em va passar quan vaig publicar el disc... que em va costar molt de trobar els espais aquí per explicar per què treia aquest disc, perquè era com estranyíssim, també em vaig trobar moltíssima, moltíssima gent que m'anirà a dir, no, és que a mi m'encanta Rocío Jurado. O sigui, trobes a molta gent allò que no ho diries mai, no? Catalans de bé, no? Cada cop et diuen que els agrada Rocío Jurado. I dius, pues, clar que sí, no? És igual que ens pot agradar una cantant francesa, italiana o americana, no? O sigui que és veritat que de vegades amb això tenim com un deix molt mal entès, no? I com un prejudici cap a certs tipus de coses que no tenen res a veure, no? I és evident que el nostre país és el nostre país i que toquem a països del voltant i que l'art, sobretot, no té fronteres, no? I que tots ens influïm els uns als altres. I després també és veritat que la Jurado feia un tipus de música... O sigui, ens oblidem de la... O sigui, no té a veure, però la rumba catalana, el flamenc a Catalunya... És a dir, que es fa molt bona música en castellà a Catalunya també, eh?
Evident. T'ho pregunto a la inversa, Daniel. Què ha significat Rocío Jurado per la música espanyola?
Jo crec que... desacomplexar-se, o havia que hi ha un punt de... No? De diva. O sigui, aquesta cosa que tenim molt clar amb els artistes internacionals, no? Les grans divas nord-americanes. No?
Beyoncé, per exemple.
Beyoncé,
no?
La tria de la mort de Tina Turner. No? Aquesta cosa de sortir en un escenari i que es planti allà algú i miris aquella persona i diguis, si és una persona, però al voltant hi ha com una aura d'alguna cosa, no d'una presència, d'una cosa com, bueno, la más grande, no? O sigui, penso que el Rocío Jurado tenia aquesta cosa que no només surto i canto, sinó que tot el que jo transmeto quan estic a l'escenari, tot és important. Era una gran intèrpret. O sigui, hi havia una actriu dins de Rocío Jurado. De fet, jo crec que les seves cançons tenen molt d'escena de teatre musical, no? La cançó Senyora, per exemple, que és amb la que sempre començo el concert i que m'agrada molt, clar, és que això és com una escena, no? O sigui, és una persona, en el meu cas un home, en el cas d'ella una dona, que va parlar amb una dona per dir-li, mira, em sap greu, però el teu marit està enamorat de mi i jo estic enamorat d'ell i ara a mi no m'atabalis.
Duríssim,
no?
Eh?
És duríssim. Però això podria ser una escena d'una obra de teatre i és una cançó i la gent s'ho sap. Ara està tarde, senyor, està tarde. No, no, però espera't. O sigui, visualitzes...
Estàs pensant fer un musical de Rocío Jurado?
Home, seria brutal fer alguna cosa amb el seu material, amb les seves cançons. No ho he pensat mai com en ferm, eh? M'agrada cantar-les. No, aquest pas encara no l'he fet.
Clar, suposo, Daniel, que hi ha diversos punts de l'espectacle en els que la gent, ara escoltàvem com una ola, aquest Como yo te amo, que la gent es deu aixecar i cantar, i que no pot aguantar-se més.
T'he de dir que no passa massa sovint, no? Eh? Jo hi ha una cançó en la que demano, de fet, que la gent ho faci, però és una mica més catàrtic el que passa quan fem aquest viatge al Punto Rocío, més ara perquè fem com la versió més íntima. No? L'espectacle l'hem anat com fent cada vegada més íntima a mesura que han anat passant els anys i hem acabat arribant a aquest format que som el Marc i jo sols, amb el públic molt a prop, i parlem sobre l'amor, sobre les relacions de parella. Jo li pregunto al públic, no? Qui està casat, qui té parella, qui no la té, quant temps fa que teniu parella, no? I tenim converses sobre això, i la gent el que fa és pensar molt, crec, durant el concert o emocionar-se amb les cançons. Som catalans, amb això. O sigui, de cop cantant depèn de quins, depèn de quins entorns i tal, és com que ens costa una miqueta més.
Ara em deies la versió més íntima. Què hi veurem demà a la nit al Teatre Condal?
Doncs ens veureu el Marc Sembola i a mi, asseguts en tamboret i una cadira. Ens tindreu molt a prop, perquè el concert el fem al Club del Condal, que és un lloc que ens permet estar de manera molt, molt íntima, connectada, i viatjarem per aquestes cançons i tindrem una conversa com si haguéssim acabat de sopar i estiguéssim prenent allò, fent el ressopor junts, amb una taula, amb la màxima, màxima sinceritat possible. Perquè crec que és el que requereixen aquestes cançons, no? Que et posis molt al servei del que expliquen i que deixis que l'emoció i sorgeixi, i repassarem... Doncs unes quantes, no et sé dir quantes, perquè depèn de si parlo molt o parlo poc, doncs canto més cançons o menys, i anem decidint amb el Marc una mica en el moment. I li dic que aquesta avui no cal fer-la, anem directament en aquella, depenent del que es genera.
Va, deixem també preguntar-te altres coses, perquè al principi ho dèiem, ets el director artístic del Teatre Condal, però també d'Oníric. Per qui no ho conegui, què és Oníric?
Però Oníric és una marca que vam crear quan vaig assumir la direcció artística del Teatre Condal, sota la que intentar explicar una mica el pas endavant en la programació del teatre que fèiem a partir d'aquell any. No? El Condal és un teatre que havia estat durant molts anys vinculat pràcticament només a la parella que feien el Joan Pera i en Paco Morán, i a partir del 2018, que és quan assumeixo la direcció, mantenint aquesta línia d'espectacles per a tots els públics, no? de buscar aquesta manera eclèctica d'arribar a tothom, es decideix incloure de manera molt present el teatre musical en la programació i combinar això amb el gran espectacle, també amb les comèdies encara, però aquesta línia. I és la marca que ens vam inventar en aquell moment per explicar com aquest canvi, i bàsicament ara és una marca pràcticament interna, ara que a nivell extern gairebé no la fem servir, però per desenvolupar tot el que són els projectes musicals del grup Focus, que durant molt de temps no se n'havien fet, i que estic molt content que em diguessin torna a casa, perquè de fet és la productora amb la que jo vaig començar a treballar, no? I que em diguessin torna a casa i posa-t'hi, i proposa'ns coses i investiguem aquesta línia.
Va, jo que sóc un boig dels musicals també, deixa'm preguntar-te quin moment viuen els musicals a casa nostra.
És una pregunta que sempre és com difícil, com que és molt difícil de respondre, t'he de dir que fa molts anys que sempre responc el mateix, que és, doncs, millor que fa uns anys. O sigui, jo crec, o sigui, sí, perquè crec que sempre anem a millor, és a dir, com més temps passa, més musicals hem fet, per tant, els que fem musicals més n'hem après, el públic més musicals ha pogut veure, per tant, també més exigent pot ser amb el que escull, etcètera. No? Llavors, a partir d'aquí, evidentment, jo com a persona pues, apassionada del gènere, tinc les coses que m'agradaria que anessin d'una manera diferent o que el que sigui, però el que és evident és que a Catalunya hi ha molt de talent, moltíssim. De fet, jo crec que el talent està a Catalunya. Nosaltres ho ballem a l'escola, no? Jo dirigeixo l'escola a aules i ara mateix tenim els dos protagonistes de Mamma Mia de Madrid, els protagonistes de la gira de Gris, el protagonista del Book of Mormon que es va anunciar aquesta setmana. És a dir, a tots els musicals que s'estan fent, tots, hi ha gent formada aquí a Barcelona. És que està passant una mica... Saps com passa als Estats Units, que hi ha certes ciutats que són ciutats universitàries i llavors la gent d'allà se'n va a treballar en altres llocs? Doncs crec que ara Barcelona té una mica aquest rol, no?, de formació d'artistes 360 graus que tant canten com actuen, com ballen, i és veritat que la producció del gran format i dels espectacles més comercials a Madrid ha agafat molta força. És evident, Barcelona i Madrid són ciutats molt diferents, molt, i hi ha una diferència molt clara. Madrid viu de turisme espanyol, per tant, gent que quan va a Madrid pot consumir espectacles perquè és castellanoparlant, i en canvi Catalunya té turisme estranger. Per tant, el problema no és el català. Si ho fem en castellà ens passaria igual. És el turisme que ve a Barcelona no va als teatres, va a gaudir de la nostra gastronomia, de la nostra arquitectura, d'altres coses, no? Aleshores, el que et permet tenir un espectacle 10 anys en cartell com el rei León a Madrid... és el turisme, i això a Barcelona no ho tenim de la mateixa manera. En canvi, aquí tenim musicals de creació. O sigui, l'altre dia fem el recompte al Teatre Comte, perquè portem 5 temporades i hem estrenat 20 i pico musicals de creació. De Goll de Gom ho ha patat aquest any amb l'alegria que passa. Nosaltres ara pel grec estrenem Un amor particular, un musical també d'autors catalans, i que això és constant, no? Som ciutats diferents. Tu com creus que és la situació del teatre musical avui en dia a Catalunya?
Et compro el discurs, però vull que et mullis més.
Ah, vinga.
T'ho dic perquè aquesta setmana s'ha presentat, com saps, la programació de la temporada vinent del TNC, i és cert que hi ha tornat a haver certa crítica perquè no s'ha programat ni un sol musical al TNC. Falta aposta?
Tu no vols que em mulli, tu vols que t'expliqui l'enfadat que estic amb aquest tema, directament. Jo estic molt enfadat amb això. I no només TNC, Teatre Lliure, et diria exactament el mateix.
És a dir, per què no es creu, no només en el musical, hi ha el gran format de musical, sinó en el, ara ho deies, en el musical de creació pròpia.
Clar, i la Beckett, per exemple, que fa una feina d'autoria espectacular, no programa mai musicals de creació, quan també hi ha compositors catalans. És una llàstima. Això és una cosa... És a dir, Catalunya és qui és en el musical avui en dia i ha viscut moments gloriosos perquè en un moment determinat els teatres públics van entendre que també tenien una responsabilitat amb això. I gràcies al Centre Dramàtic de la Generalitat vam tenir Somni Tot, gràcies al Teatre Nacional del Flotats vam tenir Gais en Dolç i El somni de Mozart, gràcies al Teatre Lliure vam tenir El company de Calixta Vieito. És a dir, tot això són musicals que només els pot fer el teatre públic. I ara mateix els teatres públics del nostre país s'han rentat les mans del gènere. I jo ho entenc, si el teatre públic no ha de fer Pretty Woman, només faltaria. Però, per exemple, Fan Home, que vam fer nosaltres al Teatre Condal, això és un espectacle que s'hauria d'haver fet en un teatre públic. I n'hi ha un munt de musicals que s'haurien de fer en teatre públic, tant d'autors estrangers com podrien ser d'autors d'aquí. Crec que és una llàstima, perquè aleshores el musical...
Hi ha un cert món intel·lectual que veu el musical com el germà petit del teatre?
Hi ha un cert món que ho veu així, però no els hi podem dir intel·lectuals si tenen aquest punt de vista. Perquè si fossin intel·lectuals de veritat, entendrien que el musical són moltes coses diferents. Dius, que porta'm a l'intel·lectual que realment pugui afirmar que Fan Home, que és una peça que ha guanyat un premi Pulitzer i que és una de les millors peces teatrals que s'han escrit en els últims anys, no mereixi estar en un teatre públic. I com Fan Home et podria dir moltíssims més. Et dic aquest perquè l'hem fet aquí, perquè jo ho vaig viure, no? Però crec que són moltíssims. I després crec que és un error, a més estratègic molt gran. És a dir... La salut teatral del nostre país milloraria moltíssim si hi hagués musicals de molta qualitat que poguessin arribar al gran públic. O sigui, hi ha molta gent que ha anat al teatre tota la vida perquè va veure El somni de Mozart quan el vam fer al Teatre Nacional, o perquè ha vist Maricel quan era petit o adolescent. O sigui, les grans ciutats mundials de teatre tenen molt bona salut en el musical perquè és una molt bona porta d'accés per a la gent jove. Llavors, crec que això és una cosa que ens estem perdent.
Clar, per parlar d'això, Daniel, a mi, que sàpies que m'emociona, perquè va ser... Jo la recordo com la primera pel·lícula que vaig veure.
La història interminable.
La història interminable. Mm. I encara em posa la carn de gallina.
Sí, agradar, sí, eh?
Sí.
A mi em passa molt. Una cosa, que és que, clar, quan parlo amb gent que us va agradar molt la pel·lícula, tinc un problema, que és que a mi no em va agradar gens.
No,
però saps? Però és que és molt fàcil d'explicar. És que jo em vaig llegir el llibre abans. Mm-hmm. Jo era un lector... o sigui, jo devorava els llibres. O sigui, els devorava. O sigui, de fet, el meu pare explica que anàvem a l'Abacus, normalment, aquella del Plaça Urquinaona, a comprar els llibres, i caminàvem cap a casa, i jo arribava a casa, i els llibres aquells dels Grumets de la Galera i tal, me l'havia llegit quan arribàvem a casa. I era en plan, ja l'he acabat. O sigui, els devorava. I llavors em vaig llegir La història interminable, en castellà, jo crec que tenia 11 anys o així quan me'l vaig llegir. I em va, o sigui, fascinar. I aleshores es va estrenar la pel·lícula i vaig anar-hi amb moltes ganes. I clar, a mi em va semblar que no. Perquè clar, el que té el llibre és que clar, tu et descriuen un personatge, no? Et diuen, vale, aquest personatge, la noia més bonica que hagis vist mai. Però clar, jo dins del meu cap me la vaig imaginar de la meva manera. El noi que... Sí, clar, dins del meu cap tot era d'una manera. I al veure la pel·lícula, no sé, la meva imaginació era millor que el que la pel·lícula feia, no?
Sol passar.
I aleshores que la pel·lícula em va donar molt de... Bueno, llavors ho tinc gravat allò, però de bé, però entenc perfectament. És que els 80, no sé de quin any ets tu.
86.
Clar, els 80 són espectaculars.
Són
una meravella.
Sí,
els 80 són espectaculars. I la cançó aquesta, a més del Neverending Story, és que és una meravella de cançó.
Un clàssic. Clar, parlem d'això perquè fa poc vam saber que el musical La Història Interminable aterrava a Barcelona, en concret al Teatre Apolo, a finals d'aquest any. En aquest cas seràs l'encarregat de formar els més joves de l'espectacle?
Sí. Vam fer la direcció de càsting la setmana passada i una de les parts... Bé, molt bé.
Sí,
és que hi ha molt talent a Barcelona. Moltíssim, o sigui, moltíssim, molt nivell. I una de les dificultats d'aquesta audició és que, bé, l'espectacle, evidentment, té dos nens com a protagonistes i aleshores vam fer una selecció de nens, el que passa que amb un nen de 12 a 13 anys no pots decidir en una audició que li dones un paper. Has de veure quins tenen com les aptituds que veuries com idònies per fer allò i aleshores que se'ls proposa és un procés de formació durant moltes setmanes per jugar amb el material, per desenvolupar-los, per veure fins a on estan còmodes, etc. I això és el que començarem ara i ho farem a aules, a la meva escola, amb el grup de nens que els directors artístics de l'espectacle han escollit.
Anem a parlar d'això, de la teva escola, perquè ets professor i director d'aules, arts escèniques de Barcelona. Com veus les noves generacions?
Les noves generacions són molt afortunades. Jo sé que de vegades parlem de com és el món que els estem deixant i sí, segur, no? Hi ha moltíssimes coses a corregir. Però si es miren les... Jo sóc desesperadament optimista. Si mirem el got mig ple, sobretot els que es volen dedicar al món artístic, tenen moltes facilitats. Moltes. Per començar, tenen accés a tot gràcies a les xarxes socials i a internet, no? Jo, quan a l'època volia fer musicals, havia d'anar a comprar-me vinils o CDs que costaven una pasta cadascun, em comprava el New York Times a les Rambles per veure la cartellera de Nova York per saber què es feia.
Wow.
Clar, tu avui en dia és que tu pots veure el que s'està fent a qualsevol lloc del món entrant a YouTube. No, i té una quantitat de referents, d'informació, d'accés gratuït a contingut, que és impressionant. Aleshores, això els permet començar a preparar-se mentalment, encara que no se n'adonin, molt abans. Aleshores, les noves generacions pugen molt fortes a nivell de preparació. I també han trencat els tabús, eh? O sigui, els agrada Lady Gaga i els agrada Hamilton i els agrada el que sigui, i tenen molt clar que volen saber actuar, saber cantar, saber ballar, i no tenen aquestes històries estranyes al cap. Aleshores, pugen molt fortes les noves generacions.
Clar, abans em comentaves, per exemple, Maricel, i més d'una vegada has dit que et vas enamorar de la professió veient Maricel de Goll de Gom.
Sí, és com vaig tenir claríssim que era allò. Jo tenia clar que em volia dedicar al món de l'espectacle, eh? Tot que no sabia ben bé què era, però sí, o sigui, des de molt petit. Sí, estic xerrant molt, si
m'allargo. No, digue.
O sigui, jo de petit jo tenia clar que volia dedicar-me a això. De fet, hi ha una anècdota que he explicat alguna vegada, que jo devia tenir, no sé, 8 anys, no? Aproximadament, sí, 8 anys crec que tenia. I vaig veure un reportatge, en recordo, Informe Semanal de Televisió Espanyola, van fer un reportatge sobre l'Anna Belén, i a mi em va flipar, no? Perquè, clar, feia pel·lícules, feia teatre, cantava, i vaig pensar, és que és això? Sí, és això. I aleshores, el dia següent al col·le, la professora ens pregunta què volem ser quan siguem grans. I jo, que tenia aquell reportatge molt present, a casa érem catalanoparlants, no? I el castellà jo el parlava amb els meus avis, però no tant, i això era la professora una professora que parlava en castellà. I van anar passant per les fileres i cadascú deia que volia ser gran. I quan m'arriba a mi el torn, dic, reportatge d'ahir, dic, jo de major quiero ser actriz. Perquè, clar, és el que jo havia sentit al reportatge, que era aquella senyora, no? I la professora em diu, bueno, Daniel, querràs dir actor? I jo me la miro i penso, aquesta ja me l'està intentant colar i canviar-me, i dic, no, no, actriz. O sigui, com, molt convençut de que jo volia ser el que havia vist en aquell reportatge, no? D'una persona com que ho feia tot. A més, jo l'adoro, l'Anna Belén, eh? Penso que és aquestes ties... a més, políticament implicades i amb discurs. Jo no crec en els artistes que no es mullen o que no diuen el que pensen o que... No, crec que un artista és algú que transmet coses i aleshores per poder transmetre has de ser de veritat, no? I aleshores jo ho tenia com molt clar, però no sabia el què. És a dir, jo anava dient, i si anava a veure un espectacle de titelles deia que volia ser titellaire, i si em portaven al circ volia fer circ. I en Maricel és quan ho concreto. Veig allò i dic, no, és això, és exactament això el que vull fer.
Per cert, que de Goll de Gom, com saps, ja va anunciar que tornaria amb Maricel, potser el seu musical més representatiu i que acaba de la trajectòria de la companyia. Et preguntava abans per Rocío Jurado, ara t'ho pregunto pel món dels musicals. Què ha estat de Goll de Gom pels musicals en Catalunya?
Home, jo crec que no podem entendre els musicals a Catalunya avui sense de Goll de Gom. És a dir, han fet una aposta constant des de fa moltíssims anys, més de 40 anys, sempre en català, i sempre de creació. Crec que Into the Woods, Boscos Andins, crec que és l'única excepció de quan han agafat un musical que ja existia i l'han doncs, traduït i posat en escena. Crec que la resta sempre hi ha hagut una part creativa molt important i, evidentment, amb Maricel, crec que el que van fer és ensenyar-nos que podíem fer qualsevol cosa. No? O sigui, que a Catalunya, si ens hi posàvem, podíem fer qualsevol cosa.
La setmana passada.
O sigui, divendres passat.
Exacte.
L'últim divendres.
Sí.
L'he començat a sonar i pensava, a veure qui serà. És la Gunyalons, és la Gadel, és la Sant Martí. I ho he sentit i dic que no, és l'Alexi, és la nostra. De divendres, clar.
Va, sí, parlem una miqueta d'Eufòria. Aquesta és la segona temporada i ets el principal encarregat de donar els temes de les diferents gales. Com funciona tot plegat? Com esculls els temes per cada cantant?
És complicat, eh? És un d'aquests moments difícils. Això és una cosa que materialitzem... Sí,
què prima? Per no fer-te la pregunta tan general, eh?
No.
Què prima? Posar-ho difícil? Que el cantant es trobi còmode? O que ajudi a superar-se?
O sigui, posar-ho difícil, mai. O sigui, mai és un objectiu, eh? El dir, anem a posar-hi una cosa complicada o que li costi, mai. És a dir, sempre els escollim cançons que estem convençuts que poden fer. I que estem convençuts que poden fer molt bé. El que passa que sí que intentem cada vegada fer-los fer un passet més. És a dir, és aquella cosa de que incentives algú. Jo crec que pot anar un pas més endavant. Crec que pot anar provant, no? Són unes reunions que fem els dimarts al matí molt divertides, en una taula molt gran on som els bojos del programa. Hi ha realització, direcció, coreografia... I cadascú amb les seves llistes, eh? Jo tinc un grup de WhatsApp amb mi mateix on apunto idees, una nota a l'ordinador, cadascun ve amb un tros de paper que s'ha apuntat un títol, un altre... A mi em van escriure l'altre dia i em van dir, escolteu, no sé què. I comencem a escoltar molt material i aleshores que hi ha molts condicionants que tenim en compte. Tenim en compte un equilibri d'idioma, per exemple, que el català tingui una presència important a les gales. Tenim en compte les èpoques. Si analitzes cadascuna de les gales, hi ha sempre cançons del 2000, cançons del 2020, alguna cançó dels 90, alguna cançó dels 80, per intentar ser el més transversals possibles. Llavors, tots aquests condicionants, pensant en cançons que siguin bones pels concursants, que els permetin lluir-se, que els obliguin a fer petits passos endavant i que la gala ens quedi equilibrada, que hi hagi... que no poden ser només balades, no poden ser només cançons ballables, aleshores busquem com aquest equilibri amb una dificultat, a més, que quan escollim les cançons, les escollim per més concursants dels que hi haurà realment en aquella gala. Perquè, clar, treballem amb antelació. Aleshores, estic pensant en la gala 9 i penso en, no sé, 12 cançons, quan de concursants només hi haurà 10 en aquella gala. Per tant, hi ha cançons que cauran pel camí i dissenyem, posada en escena, vestuari, coreografia de coses que no es fan servir mai. Que es prepara tot un número que mai s'arriba.
Déu-n'hi-do.
Sí, és molt divertit.
De fet, ara em deies posada en escena i és que t'hem vist fer també de director escènic amb... Daniel, com t'imagines aquests mons brutals que veiem gala rere gala? I clar, són mons que surten... Si sí, una cançó serà tot lo rica que vulgueu, eh? Però surten d'una cançó.
Sí. Doncs de maneres molt diferents, eh? Ja, tinc una altra nota d'iPhone amb mi mateix. És que tinc molts grups de WhatsApp amb mi mateix. Val? O sigui, cada vegada que em posen un grup de WhatsApp d'aquests pel regal d'aniversari d'algú o d'un viatge, quan va marxant tothom, jo em quedo sol en aquell grup. Li canvio el nom, ho esborro tot, i aleshores tinc grups amb mi mateix. I n'hi ha un que es diu Idees Eufòria. I aleshores, durant aquest any, entre la primera temporada i la segona, doncs mira, ara, per exemple, estem aquí asseguts a l'estudi de Ràdio Estel, no? I aquí davant hi ha una cafeteria. Uh-huh. Hi ha unes persones que prenen una cosa i la taula és com una bota de vi.
Sí.
Doncs ara jo això li faria una fotografia i pensaria, botes de vi, és una imatge xula. I la tindria guardada al meu iPhone. I llavors, cada vegada que escollim cançons, reviso aquella nota i dic, ostres, aquella imatge de les botes de vi podria quedar molt bonica amb aquesta cançó perquè podríem fer que... Per exemple, aquesta és una manera. De vegades és la lletra, no? O la lletra de la cançó, o el que la cançó transmet, em porta a un món o a una estètica... de dir, ostres, això anem a jugar-ho d'aquesta manera, no? Per exemple, el Coti per Coti, que és una de les grans que hem fet aquest any, era... Mm-hmm. Coti per Coti, per mi això és una festa major. O sigui, per mi el so de la copla és una festa major.
Va ser brutal, allò
que
vau fer.
Fem una festa major dins de plató. I, esclar, quan a la reunió que fem amb tot l'equip de TV3 deixo anar la idea, sempre, que tothom em mira amb cara de susto, eh? Que tothom és en plan, a veure què voldràs fer. Festa major, com la voldràs fer? Doncs crec que hem de tenir una copla, gegants, capgrossos i una sardana. I, clar,
tot... Va costar allò, no?
Tot costa molta feina. De fet, també és veritat que tothom juga a favor de les coses, però sí, el bonic està sent que a Eufòria estem fent coses que no s'havien fet, no? Mm-hmm. Que ens passa pel cap una cosa i anem. I després també hi ha idees de molta altra gent de l'equip, eh? Coreografia, de vegades també fa propostes, d'ostres, doncs hem pensat que per aquest número ens aniria bé que tinguéssim bastons, o hem pensat que volem fer una coreografia amb paraigües, val? Doncs anem a fer l'estètica, clar, hi entra molta gent, no? Qui crea les pantalles, el disseny d'il·luminació, disseny de vestuari, caracterització, utilleria, és una bogeria, és una feina molt divertida.
Clar, em deies, a Eufòria fem coses que no s'estan fent, per exemple... un talent show amable, que potser ja tocava, no?
Jo crec que sí. Jo crec que els artistes, bueno, a tothom, sí, a les persones, no? Però precisament perquè també són persones, els artistes se'ls ha de tractar amb respecte. Aleshores, jo crec que quan la història es tracta de que l'espectacle el creïs rient-te dels artistes o pressionant els artistes o apretant els artistes, a mi és una cosa que m'incomoda una mica. Crec que una de les coses boniques d'Eufòria és que sempre és en positiu, que sempre és constructiu, no? Que se li dona valor al que fan, que entens que gent que se l'està jugant, que estan emocionalment i artísticament molt exposats, i que l'espectacle són les seves actuacions, no? Que tots estem al servei de les actuacions. Crec que això és com molt important.
Va, imagino que ara, després d'Eufòria, començaràs a estar immers completament en la formació, com dèiem, de l'elenc més jove del musical La Història Interminable, però ja tens més projectes sobre la taula o no?
Sí, la veritat és que sempre hi ha una suma com de moltes coses que, per sort, es van encadenant l'una amb l'altra. Estic acabant una adaptació, per exemple, per un espectacle que estrenarem al Teatre Condal, precisament, a l'octubre, que és que estem creant un espectacle de teatre immersiu a partir de La Noche de los Muertos Vivientes.
Wow.
I és espectacle que farem per Halloween al teatre i que serà una experiència molt divertida, amb un passatge del terror per accedir a dins del teatre, amb una zona de butaques, que és l'Splash Zone, que si compres... les entrades allà et tasquitxen amb sang durant la funció i et donen uns xubasqueros perquè et puguis tapar l'arròs. És una cosa com molt boja i ara estic treballant en això, per exemple.
De moment, però si voleu veure Daniel Anglès juntament amb Marc Sambola, el podreu veure tot just demà al Teatre Condal de Barcelona, a les 8, em sembla que ho
veu? A les 10.
A les 10. A les 10, amb aquestes cançons de Rocío Jurado, que val
només,
molt la pena.
Queden 6 entrades. Però
sí,
abans de... 6.
Uau,
o sigui...
brutal.
Sí, és brutal.
Daniel, per cert, no vull... Si marxes d'aquí i no t'ho pregunto, em matarà tothom i ho saps. Hi haurà Eufòria 3?
Tant de bo sí. Primera part de la resposta i segona resposta. I tant de bo tornin a comptar amb mi per fer-lo. Sí.
Daniel Anglès, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Que vagi molt bé.
De todos mis amores, confidente, sé que vas a sufrir. 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 Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Me he enamorado como nunca te había dicho y ya no puedo compartir nada contigo. Perdona. perdóname. Amante amigo, tú que me has hecho tan feliz a cada instante, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando...
Radio Estel.
Quan el sol brilla, el jardí també. Vine a Jardiland de l'1 al 11 de juny i aprofita les millors ofertes per guarnir el teu espai exterior i gaudir d'aquesta bella estació amb família i amics. Plantes, arbustos, flors, equipament d'exterior, tota una selecció amb preus excepcionals. Prepara l'estiu, crea el teu racó natural i cultiva el teu benestar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, pràcticament un minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Setmana maca?
Sí, ja em trobava a faltar. Sí, no? Diguem que sí.
Sí. Ah.
Sempre es fan de rogar i després m'hi estic aquí.
Escolta,
tota
cans...
la tarda.
Eh? Cans?
Cannes.
O cannes.
Com el cannabis. Només per la pronunciació.
Lletja comparació, eh?
Però només... Bueno, ens podríem fer moltes comparacions.
Sí, però no, però no ho farem.
No ho farem,
no ho
gens.
Farem, no jugarem, això.
Que s'encarregui la premsa francesa.
Ara.
A partir d'aquí.
A partir d'aquí, què?
És l'excusa del top 5 d'aquesta setmana.
Però s'ha acabat?
Sí, això ja s'ha acabat.
S'ha acabat. Val. Ara, ja següent o no?
Gràcies
o ja fins...
No, no, ja fins... No, fins l'agost, que ve Venècia.
A l'agost hi ve un altre intel·lectualoide.
Sí, però aquest està millor. Llavors, la setmana passada es va estrenar la darrera pel·lícula de Martin Scorsese,
sí.
Killers of the Flower Moon.
Es veu que ha agradat moltíssim.
Ha agradat moltíssim. Sí. Llarga, també, com un dia sense pa.
No sé, Scorsese.
Com a mi m'agrada, d'Scorsese.
Sí.
I és una mica l'excusa, com deia, del top 5 d'aquesta setmana, perquè ha estrenat pel·li amb dos dels seus grans actors fetitxes, per no dir els seus dos intèrprets principals, que són Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.
Vaya dos feres, eh?
Vaya dos animals.
Sí.
La qüestió és, jo segueixo reivindicant actuacions personals a part, que és Leonardo, podríem fer un treball de final de màster només de la seva personalitat com a estrella de Hollywood.
Tranquil·lament.
Fora de les pel·lícules.
Sí.
És a dir, aquí no venim tampoc a blanquejar el personatge.
Sí.
Sinó que el que vull, que ho podríem haver fet de Robert De Niro, però el farem de DiCaprio, és el top 5 de millors interpretacions de Leonardo DiCaprio,
val,
que no pel·lícules. És a dir, no és un top 5 de les millors pel·lícules en les que ell ha participat, que potser l'ordre canviaria, sinó les seves interpretacions. Perquè hi ha una de les coses vergonyoses que ho hem discutit moltíssimes vegades, és que, per exemple, si posem que el baròmetre dels Oscars és com el gran caché de l'intèrpret americà, etc.,
sí,
que només tingui un Oscar després de 7 nominacions és vergonyós.
Olé.
Que hi hagi altra gent... No et dic que Daniel Day-Lewis no es mereixés 3, però no pot tenir-ne més que Leonardo DiCaprio. I hi ha molts actors que no podrien tenir més guardons que ell. O almenys no haurien de tenir els mateixos. A partir d'aquí ja, que cadascú faci les seves valoracions.
Sí. Estic totalment d'acord.
Llavors, anirem amb el top 5. Aquesta vegada t'he tornat a fer una mica la música temàtica.
Sí.
No és tan atrevida.
Ai.
Però és que hi ha una cosa que molta gent no sap, és que Leonardo DiCaprio és un amant del hip-hop.
Ah, sí?
Però,
mira, jo no
i del rap nord-americà.
Sí, eh?
Llavors, com, per mi, ell...
És el nou Will Smith, eh?
Una,
bueno, compte amb sí, les bufetades.
Una mica, sí, compte. Gangs of New York, ja m'ha revertit unes quantes.
Sí.
Com ell és, per mi, el millor actor modern de la història del cinema nord-americà,
sí.
T'he fet les cançons del que per mi és el millor raper de la història dels Estats
Perdona,
Units actual.
Ara hi anem amb les cançons, eh? Abans, però, que m'has dit que és el millor actor de l'escena nord-americana actual.
Sí. Moderna, diria jo.
Tu creus que hi ha una generació de Hollywood, així com si posem la generació del Pacino,
sí.
En surt això, Robert De Niro...
Dusty Hoffman...
Exacte, en surten diversos, no?
Jack Nicholson.
La generació de Leo DiCaprio no és Leo DiCaprio?
És bastant probable. És a dir, potser almenys per interpretacions que després no se li valoren perquè les pel·lícules solen ser irregulars, un Christian Bale estaria amb ell, Daniel Day-Lewis per generació...
Sí?
Entre... Sí, jo crec que sí, perquè comença a destacar quan ja és gran, però vulguis o no, destaca una mica ja l'època en la que Leonardo ja està posat.
Et destaca el
90 i alguna
cosa. El Moicano.
Sí, amb la pel·li del 2000, però, per exemple, ella, Gangs of New York, li roba tot el protagonisme.
Uh-huh.
El Lincoln, ell és el que guanya, i és 2012.
Sí.
Potser, per exemple, Denzel Washington també estaria una mica allò a la bisagra, amb ell. Com, però potser és més de l'època de la generació més Russell Crowe, uh-huh. anys 90,
sí.
etcètera.
Potser sí.
Però potser Leo és més Matt Damon.
Que
hi ha molts noms, però quan tu dius interpretativament Matt Damon, la gent pensa en Jason Bourne.
Clar.
No pensen les grans, grandíssimes pel·lícules. I això
per
és el
exemple.
Que deia moltes vegades. Potser de Star System, d'estrella de Hollywood que arrossega gent a la pantalla, Leonardo és l'únic.
Ja, de Matt Damon, ara anirem amb la llista, que si no ens donarà temps. Però Matt Damon, ara que comentaves, té una pel·lícula, normalment, que el defenestrem molt amb ell, però té una pel·lícula juntament amb un altre gran defenestrat del món de la interpretació, com és Ben Affleck,
sí.
que fan de Dos Àngels Caiguts. Ara em
sí.
sabràs dir el nom, perquè
sí,
jo no me'n recordo. Ells,
ells, no sé què.
Que és divertidíssima.
És divertidíssima. Però
és molt, molt divertida.
També li recorden, per exemple, per l'indomable Will Hunting.
Mm-hmm. Per exemple.
Que seria una d'aquestes grans pel·lícules que al final et guanya més pel guió, que no tant per la interpretació del Matt Damon, però sí que te la introdueix una mica.
Va, anem a la cinquena del top.
Top 5, Leonardo DiCaprio.
21, can you do something for me?
21.
Can you hit a little rich flex for me?
21.
And 21, can you do something for me?
21.
Drop some bars to my pussy ex for me.
Oh, quin rotllete, no?
Clar, sí, pues, sí.
Vull que vas amb... Mira, em trauré la cadereta per fora, també.
Això
vull.
És el que has de fer. Si jo et situo el millor actor modern, aquest és el millor raper modern, que és Drake.
A mi em parles amb japonès, ara mateix.
Pues malament, perquè el Drake és l'artista més escoltat de Spotify, Joan, mare de Déu, Número 5. Érase una vez en Hollywood...
No, és que aquest és un programa cultural.
Som-hi. Érase una vez en Hollywood, pel·lícula del 2019, de Quentin Tarantino. És veritat que Leonardo aquí fa un paper molt camaleònic, perquè és aquest subgènere del cine dins del cine, que sí, que l'homenatge... I al final li va robar molt el protagonisme a Brad Pitt, perquè és el que s'emporta l'Oscar.
Sí.
Fins i tot Margot Robbie et feia un paper... Jo no diria que secundari, fa un paper terciari, pràcticament, perquè és una mica l'excusa del que introdueix després Tarantino. Però aquest binomi Tarantino-DiCaprio ha funcionat molt bé i segurament sempre se l'associa amb Scorsese, però a la taula moderna, qui l'explota en un nou registre molt més... Què et diria jo? Més interpretació teatral, més treure'l del seu personatge, més convertir-lo en una cosa
una
villano...
Una mica més salvatge, una
sí.
mica,
Com molt més iracundo, però construint una cosa que no estiguis veient en cap moment al punt del Leonardo DiCaprio que tu veuries fora o a les revistes.
Sí.
I en aquesta, per mi, fa una cosa molt divertida, que és gairebé parodiar-se a si mateix sense adonar-se'n. Perquè aquest histrionisme dels actors i que no se saben les seves pròpies frases...
És així, és
i que el dia anterior estaven borratxos i que llavors estan amb una ressaca del 15 i no poden... Només amb això, i ell com ho aconsegueix i com traspassa les seves emocions a la pantalla, només els dos monòlegs que té ell, després hi ha els histrionismes que té allà amb l'enfallames i coses així, i això ja és divertidíssim, però només pels dos monòlegs, allò és Leonardo DiCaprio, allò és càtedra d'interpretació, i és la cinquena.
Anem a la quarta?
Som-hi.
Hermes link, ice blue mink.
Soc molt fan de l'inici d'aquest tipus de cançons, eh?
Sí, sempre és com si donessin vots.
Hi ha dues versions. La gent que fa... O la gent que fa...
És que intentaré oblidar aquests sons d'aquesta nit.
Sí.
Número 4, rapero. Rapero Trias.
Digue'm.
Número 4,
Rapero
Django.
Trias, eh? Li han dit a algú que va guanyar les eleccions.
Exacte,
també, això.
Però no el vull veure rapejar jo ahir.
Va.
Django Unchained. Seguim amb Quentin Tarantino.
Home.
És evident que només per l'escena...
Paparàs.
...de la taula, quan ell està fent la transacció, que esclavista... Que, bueno, això també el Tarantino
fa
li agrada molt estirar.
Fa un discurset allà, maco,
fa
eh?
Un discurset molt maco, i és una cosa que s'ha repetit fins a l'extonació, que és que ell té un ascens, que és quan fot el cop de mà a la taula i trenca un got i es talla la mà, allò no estava al guió. Llavors comença a sagnar-li la mà i ell és incapaç de sortir el personatge, llavors quan li passa la mà per la cara a l'actriu, ella crida de fàstic perquè és sang del Leonardo DiCaprio de veritat i els altres estan acollonits perquè no saben què li està passant i segueixen l'escena amb la... No han dit corten, seguim.
Tira, tira.
Allò és Leonardo DiCaprio, també. Sí, aquesta capacitat que té... És un dels únics que queda d'actor de mètode. Que sempre es parla de l'actor de mètode i l'actor de mètode i no sé què, i això el teatre, i això ho saps tu millor que jo. Això el cinema costa més. Però en el que ve a ser actors de Hollywood, hi ha molt pocs com ells que ho aconsegueixin.
Tres.
Som-hi.
Yeah. Halloween. Taliban. Taliban.
Yeah.
Yeah. Podríem estar així tota l'estona.
Sí, no, podríem parlar així.
Número 3, The Departed.
Home.
Que hi ha molta gent que no la coneix perquè no han estudiat.
Correcte.
Infiltrados palos de la loxa.
Ara.
2006, Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio. Per mi és la grandíssima pel·lícula d'ells dos, perquè crec que és on exploten absolutament el gènere màfia, perquè al final és màfia, sí que és irlandesa i és més moderna, però és gangsters, que és el que més li agrada a Martin Scorsese portar al cinema, i el Leonardo DiCaprio ja com alliberat d'haver de demostrar que ell és un gran actor de mètode en drames o romanticismos i coses d'aquestes, Shakespeare, la de Shakespeare, la de Romeo i Julieta, no me la trauré mai del cap, del pitjor que ha fet ell mai, sort que era jove.
No és Shakespeare. Ah, no.
Shakespeare Love, no.
Exacte.
Romeo i Julieta.
Sí, sí,
versió moderna.
Sí,
horrorosa,
correcte.
Horrorosa. Però en aquesta adaptació que fa Scorsese d'una història japonesa i com ell aconsegueix la dupla aquesta Matt Damon, Leonardo DiCaprio, amb Jack Nicholson com a bisagra entre els dos...
Que jo crec que inclús Leonardo DiCaprio aconsegueix que veiem un Jack Nicholson diferent.
Exacte. Jo crec que l'aconsegueix... O sigui, les escenes que tenen Damon i Nicholson, bé, però porta la batuta a Nicholson.
Sí.
Leonardo i Nicholson estan en una batalla permanent.
Exacte.
I ell l'està estirant tota l'estona perquè sigui igual de bo que ell.
Totalment.
Això només ho fan els millors boxejadors interpretatius. I això Leonardo se li ha de donar completament el mèrit. I aquí era el primer Òscar. Jo ho sento moltíssim. Aquí era el primer, segur. Però bueno, ja només amb l'escena, quan li treguin l'escaiola contra la taula, jo amb això ja m'hi quedo.
La 2, va.
Som-hi.
Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me.
Guapa aquesta, tio. Com ho peta.
És que ets el meme del senyor Barnes entrar per la porta, Joan. Sí, no em facis com ho peta.
Escolta, però per què insultes l'editor d'aquest programa?
Però com ho peta.
Saps que has de tornar a venir el proper divendres, eh?
Sí, però jo ja, és que ens insultem mutuament. Com ho peta el Drake?
No, perquè, home, sí, Drake, eh?
El Drake.
No, ves, estem escoltant aquest tipus de música i jo m'hi poso, ja ho saps.
Sí, m'agrada, que t'hi posis, que t'hi posis. Número 2.
Aquest tio, quina és la 2?
Ah, merda. Número 2.
Bro.
El Aviador.
Home.
En Martin Scorsese. Sí. La poso la número 2. Crec que és una de les pel·lícules més infravalorades. Primer, de la filmografia de Scorsese, i segurament la més infravalorada de la filmografia de DiCaprio. És a dir, ell interpreta... És una de les poques biografies que ha fet ell mai. Jo diria que l'única, perquè hi ha alguna altra en la qual fa una cosa com més lliure. Però aquesta és... Ell és el Howard Hawks, director de cinema, magnat, filàntrop, inventor, una persona que està grilladíssima, i aconseguir aquests registres de que tu et creguis la història del early Hollywood, anys 20, anys 30, la indústria de l'aviació als Estats Units, els problemes polítics que hi havia i els problemes mentals que tenia ell, a partir només de la interpretació de Leonardo DiCaprio i la seva cara en primers plans, que és com l'Scorsese, l'agafa en la immensíssima majoria, que és el plano Scorsese aquell, sí, que és el tancat del front fins a la barbeta, allà és quan tu veus que aquell xaval de 30 anys serà una bèstia perdíssima. I el que em sap greu, que s'ha tornat a repetir, i això ho hem vist altres vegades en altres pel·lícules que ho hem parlat, i es fos des de Babylon fins a altres qüestions en les que no entrarem de Hollywood,
sí,
no els hi agrada que parlin d'ells.
Ai.
Encara que hagin passat 80 anys. Llavors, El Aviador, amb DiCaprio, tampoc va tenir el reconeixement que mereixia. Jo crec que si amb Infiltrados era indiscutible, i són 4 anys després, amb aquesta podria haver caigut el primer Òscar.
Val.
El que no s'hi van atrevir.
Val.
Per això és el punt, abans que arribem a la primera, li donen amb el Renacido, el 2015, per vergonya aliena.
I ningú acaba entenent res, eh?
Per vergonya aliena.
Sí, sí, sí.
És a dir, és un
això.
Gran paper que fa. És, sí, a dir, és una de les mencions honorífiques que jo tenia d'ell, com Revolutionary Road, amb Sam...
Però tu no pots solucionar coses als Òscars d'un any per un altre.
Aquí està la cosa. I més... amb la número 1, que ara anirem...
La número 1 és...
de la interpretació que fa l'any anterior.
Per mi és la... coincideixo, és la pel·lícula de Leonardo DiCaprio.
És la pel·lícula de Leonardo DiCaprio. Yeah. Yeah. Dropped out of school, now we done rich. This sound like some 4301 shit. All my niggas wanna do is pop style. Pop style. Turn my birthday into a lifestyle. Tell my mama I love her if I do not make it. Yeah. I espero que tothom,
bro,
estigui esperant que diguem la número 1,
uh-huh,
perquè és la que segurament tothom hauria de tenir al cap.
Sí.
2014, una altra vegada Martin Scorsese ha fet el triplet en la nostra llista, la com Quentin, que s'ha quedat només amb Lliga i Champions.
Champions, eh?
Champions.
Va, va.
2014, El Lobo de Wall Street.
Home, és que, aviam una cosa.
Totes les escenes,
clar,
que té Leonardo, tu les podries retallar i fer un clip d'allò i donar-li l'Oscar per cada escena.
Sí, sí, totalment d'acord.
Només amb l'escena, que arrossegant-se per les escales, allò és una càtedra.
Aquella que intenta agafar el telèfon, eh?
De fer, sí, de fer l'idiota, però a la vegada dramatisme, però a la vegada intriga.
Sí.
Només pel fet d'arribar al cotxe o no.
Sí, sí,
o sigui,
sí,
es
sí,
morirà,
sí, sí.
M'haig de riure, què li passa?
Totalment d'acord.
Haig d'agafar empatia perquè va drogat? No entenc res.
Totalment d'acord.
Només amb aquestes emocions, és evident que la història de Scorsese està molt ben dirigida, però només pel fet de com ho interpreta ell, és que està entre la finíssima línia de poder fer memes i de dir, així s'ha d'actuar, nens.
Sí. Sí, sí, és així. I no li donen l'Òscar, eh?
I no li donen l'Òscar. Li van donar el Globus d'Or...
Lamentable.
A millor actor de comèdia. Perquè els Globus d'Or, que són la premsa internacional, que està a Los Angeles, no té ni idea ningú, el van categoritzar, la pel·lícula, com a comèdia. I llavors, quan puja, rebre el guardó, diu, gràcies la primera vegada que nominen i em donen un guardó com a actor de comèdia.
Fixa't.
I diu, a mis comediantes nominados, i comença a parlar de Christian Bale, que també estava allà.
És així.
És ridícul.
És així.
2014 és un ridícul.
Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies. Anava a dir, t'esperem la propera setmana. No, però et quedes.
A mi...
sí?
Sé que em trobava a faltar.
Doncs vinga, va. Víctor Rodrigo, que es queda. Nosaltres anem a serveis informatius i tornem la darrera hora de la caravana. Fins ara.
You.